10 i 19 minuts, Míriam Sánchez, bon dia.
Molt bon dia.
A punt per Nadal?
A punt, a punt.
A l'ADEC també esteu a punt per Nadal?
A punt, però sense deixar de treballar i amb molts actes encara fins a final d'any.
D'acord, feu vacances aquestes festes?
No, no. Els dies festius, però
els dies festius,
ens
estrictament.
Podrem treballar.
D'acord. Ens acompanyen avui Oliver Sharp. Oliver, bon dia, bona hora.
Buenos días.
Oliver és de Salsa Verde.
Salsa Verde, taller de cocina.
Anava a preguntar què és Salsa Verde, però estava bastant cantat, això, eh?
Sí, no és una escuela de salsa.
Taller de cuina, des de quan?
Nacimos el 2008 detrás de la playa San Sebastián y hace un año que estamos en el sector de La Plana, enfrente del Parque Can Robert.
Uh-huh. Costa't una miqueta més el micro, si cas, Oliver. Què feu?
Hacemos talleres didácticos de cocina donde las personas llegan, se ponen delantal, gorro y a cocinar. Yo los guío durante la clase, pero son ellos los que cocinan. El concepto es aprende a cocinar y diviértete. Entonces tenemos clases puntuales de 3 horas donde llegan, hacemos un menú completo, un aperitivo, primer plato, segundo, un postre.
Sí.
Lo cocinan ellos, lo presentan y luego lo comemos o lo cenan.
Uh-huh. O s'ho emporten cap a casa també.
No. La idea es terminar la cena entre amigos y hablando de cocina, de gastronomía.
És a dir, el que es cuina es menja.
Es lo que se cocina, es lo que cenamos. Uh-huh. Maridado con unos buenos vinos, cava, vino blanco, vino tinto. Trabajamos con varios sellers donde nos maridan los platos, uh-huh, dependiendo del menú que tenemos. Hacemos también cenas privadas, también hacemos team building para empresas, donde, bueno, aquí hemos tenido, por ejemplo, empresas como Puig.
Sí.
Donde
¿Y qué vienen? ¿Ejecutivos en americano y corbata y después en cuinar?
Exacto, lo hacemos en castellano y en inglés. Entonces dividimos el grupo en varios colores. Entonces le ponemos una propuesta y cada uno va haciendo, es decir, presentación. Y después, cada 10 personas que tengo, tengo un chef profesional trabajando con ellos.
De acuerdo.
Entonces cada grupo se divide supervisado por una persona profesional donde le vamos explicando cómo se va haciendo todo.
Uh-huh. O sigui que un executiu pot anar allà i fer uns ous ferrats.
Exacto. Per exemple, tenia, m'acordo, un senyor...
Sí, nosaltres ens ha vingut la imatge ara.
Un senyor anglès que me havia dit que nunca havia roto un huevo. Jo li dije, es que en la expressió seguro que alguna vez lo había hecho.
Sí.
Pero físicamente no había hecho un huevo.
D'acord.
Y, por ejemplo, también tuve un grupo de japoneses donde no se atrevían a hacer una tortilla de patatas y al final lo hicieron, dieron la vuelta, le salió perfecto, uh-huh, todo el mundo aplaudiendo. La idea es perder el miedo sobre la cocina y darte cuenta de que siguiendo unas pautas y guiándote por un profesional se puede llegar a tener unos resultados perfectos.
¿Y esta idea va néixer a partir de la experiencia personal?
Sí, el taller fue fundado por otro cocinero... el 2008, y luego yo empecé a trabajar con él y luego le compré el negocio y empecé yo independiente en un nuevo local.
O sea, que l'Oliver ja tenia una experiencia previa también.
Sí,
en
bueno, yo estudié, bueno, yo soy chileno, estudié administración de empresa en Chile, luego vine a Barcelona de intercambio a la Universidad de Barcelona, estudié administración de empresa y técnicas de mercados. En Barcelona, luego hice 2 años de restauración en San Ignasi, Sarriá de Barcelona. Luego hice mi carrera durante 10 años en diferentes cocinas como Hilton, Hotel La Florida. Después aquí en Sitges estuve trabajando en La Fragata, en El Alfresco. Bueno, pasé un poco por todo, pero siempre he tenido la intención de enseñar. Me gusta el trato
aquí
personal.
Aquí us estan contemplant amb allò de dir, caram, Déu-m'hi-do, eh?
Sí, sí.
Perquè s'ha... A l'hotel La Florida, vaja, si un suposo que anava molt pressionat per la feina, sortia i feia...
Exacte, ahí, bueno, unas vistas que tienen ahí es increíble.
El resto, aparte de las vistas, bien, también.
Sí. Sí, sí, bueno, como todo. Hace años el nivel gastronómico era mucho mejor que el de hoy en día.
Això volíem
también
preguntar.
Trabajé en el restaurant Nature, con 2 estrellas, en la época que tenía 2 estrellas Michelin, que ahora, bueno, ya tengo una sola. Uh-huh. Pero bueno, vi bastante cocina gastronómica y luego me di cuenta que es mejor hacer algo más, no tan sofisticado, pero más asequible a las personas.
És estrany, que un faci aquest procés, ja ho comentarem, no sé si dic que de regressió professional, perquè des de fora un pot pensar, home, vostè que ha estat en aquests llocs i ara ens ve a presentar una proposta que pots dir, bé, seria d'un cuiner que està començant amb un projecte i no d'una persona que ha passat per tots els llocs que ha passat,
no? Sí, però és que per uno, per poder ensenyar, tiene que saber. Uno tiene que saber desde abajo. Entonces, lo que, por ejemplo, la otra vez hicimos un aire de remolacha. Es simplemente con lecitina de soja, un poco de un turmix a 30 grados, a ponerle aire, y se puede hacer cosas tan sofisticadas, pero al mismo tiempo muy fáciles.
Está claro, pero dir per si els col·legues li poden dir a l'Olivera, escolta'm, ¿per qué t'ho has deixat perdre, tot això?
No, porque resulta que yo realmente la alta gastronomía me gusta mucho, pero o te dedicas a alta gastronomía o tienes vía privada. Oh. Eso es así, es decir, hay muchos cocineros que saben de lo que estoy hablando, es así. Porque uno tiene que estar ahí.
Ahora aquí somriem també, ¿eh? O tens alta cuina o tens vida privada.
Exacto, es así de sencillo.
Porque la feina y la vida.
Exacto, entonces yo personalmente elegí el tener vida privada. Y así, y poder mezclando entre la gastronomía con las clases de cocina. ¿Qué puedo hacer? Algunas clases de cocina podemos hacer. Sí. Tengo una clase específica de cocinas modernas, de etapas modernas, que utilizamos técnicas.
La experiencia demuestra que no ha estado una mala elección, supongo, ¿no?
De momento no.
De momento no.
Sobreviviendo.
Sobreviviendo. Después siempre hablaremos de cómo se sobrevive. Pero saludemos a Alejandro Guía de l'Hotel Antemare. Alejandro, buen día, buena hora. Le preguntábamos a Alejandro, l'Hotel Antemare refrescaba la memoria, ¿eh? Estábamos en aquel Hotel Antemare que va a hacer aquella gran inversión, por los Juegos Olímpicos, etc. Después las cosas no van a anar bé per la familia. Y l'Hotel Antemare se'l va quedar un grup inversor, ens dèieu?
Sí, un grup empresarial que es diu Ibersol, afincat en Salou i en procés d'expansió ara, i molt contents amb el desenvolupament de l'empresa i de l'hotel.
Un grup inversor que es dedica bàsicament a l'hostaleria?
Sí, sí, se dedica a l'hoteleria, especialitzat en hoteles i apartaments també. Començaron en Salou i ara pues, una expansió també ja en Estepona, Mallorca, en Sitges també de fa molts anys.
A llocs especialment de costa?
Sí, especialitats en costa, en turisme de sol i playa, que encara pensem que és un sector molt, molt important per al desenvolupament.
Doncs comencem per aquí. Què és avui el turisme de sol i platja, que en alguns casos, no diré que estigui especialment denostat, però es parla del turisme de sol i platja com allò de dir, bé, grans multituds que arriben amb autobús, amb turoperadors, etcètera, etcètera. Què és el turisme de sol i platja?
Espanya recibe més de 50 milions de turistes visitantes a l'any, i d'aquestos solament 500.000 o 1 milió van a altre tipus de turisme, que seria d'interior o de convencions.
D'acord. Con lo cual, dels 50 milions?
De 51 milions, 1 milió són solament de turisme d'interior, cultural, negoci, etcètera.
D'acord.
I el resto, tothom és per el sol i platja.
Això es pot dir així en veu alta?
Sí, esto es veritat, i el sol i playa és una cosa maravillosa. Espanya tiene muchísimos kilómetros de costa y las islas son un sitio envidiado en el mundo entero y muy bien posicionado a nivel de marca, tanto Canarias como Baleares, con lo cual el turismo de sol i playa sigue vivo.
D'acord, em perdó, Alejandro, aquest tòpic de l'Espanya del sol.
Clar, aquí hi ha l'Espanya del Sol
és una realitat.
I, si tu avui das un passeig per Sitges i aunque fa una mica de fred, però el sol és estupendo, i aquesto no lo tienen en el norte de França, Alemanya, Bèlgica, i ells vienen encara per aquesta qüestió.
Ens rendim, per tant, a l'evidència.
Sí, sí.
Espanya és un país de sol, sol i de platja.
La qüestió és que hi ha moltes edificacions que són de 1960, 1970, i aquí és on devem fer un esfuerzo de inversión para cambiar y transformar todas estas infraestructuras en elementos más modernos, que países que se han incorporado más recientemente al turismo pues tienen edificaciones del 2000 o de 1995.
Perquè el client de sol i platja ha canviat molt o no? O el client de sol i platja és també, o respon també en bona part al tòpic de sol i platja?
El client de sol i platja és client de sol i platja, i li agrada molt tomar el sol, i li agrada molt sopar i dinar i fer la siesta i dar un paseo por la playa, por la nit, ver amanecer, tot això sigue siendo realitat. Ara bé, hi ha el turisme de sol i playa que amb menys recurs busca el sol i playa també, però con menos calés que el que quiere un hotel de 5 estrellas gran lujo en una isla privada. Però el fin és el mateix per tothom.
De bona part d'aquests 50 milions,
sí.
Suposo que els que cerquen una destinació de luxe o gran luxe, sí. Tampoc són la majoria.
Efectivament, clar. Doncs hi ha espai per a tothom, eh? Hi ha espai per a tothom, eh? En Baleares hi ha establecimientos de 5 estrelles gran lujo i també hi ha molts apartaments i hostals i tot això.
D'acord. Les estrelles encara signifiquen alguna cosa o aquelles estrelles
comença
que es van posar...
Comença a canviar. Perquè és possible que hi hagi molts establecements de menys estrelles amb una decoració o amb un servei molt interessant o con un segmento de una personalització de l'establecement que un establecimiento de 4 estrelles puede no tener, eh? Uh-huh. Doncs avui mateix també és molt important les xarxes socials, ver los comentaris de les persones i ahí ver el posicionament i no solament decidir per les estrelles, aunque sempre és una qüestió de seguretat també.
D'acord, què pot diferenciar Sitges de Salou o d'Estepona?
Primer la imatge de marca, que té Sitges,
molt
coneguda en el món entero, sí? Quan tu parles de Sitges tothom identifica ràpidament on és.
Això és també una realitat.
Esto
sí?
També és una realitat. I després el desarrollo turístic que ha tenido, que en los últimos años no ha crecido en número de alojamientos como ha sido Salou o ha sido Málaga y la Costa del Sol.
Mm-hmm. Abans d'arribar a Sitges, d'on veníeu, Alejandro?
De Madrid, i he treballat una mica per tot el món. També.
D'acord, sí, d'acord.
Sí, sí. Quina... Sempre en hostaleria. Sí.
I suposo que, vaja, això de dir vengo de Madrid, ai, a Madrid tal, i suposo que es deu parlar molt de tot això.
Sí, se parla molt, però al final quan tu coneix la realitat aquí i ves que la gent és igual i que una qüestió és la política i altra qüestió són els interessos econòmics i altra qüestió és el dia a dia de les persones, te das cuenta que hay que dejarlo una mica al costat i
que la vida continuar. Que la vida real és una altra cosa.
La vida real és mucho más sencilla. Sí,
molt
sí,
més senzilla.
Sí, sí. Sí, sí.
Rodolfo Martínez, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
En Rodolfo l'hem tingut en més d'una ocasió aquí parlar no només de la història de l'empresa, sinó de les circumstàncies que viuen molts com autònoms, diem?
Sí. Sí.
Sí.
Perquè quan l'empresa és teva, normalment és obligatori que siguis autònom.
Exacte,
per administrar.
Exacte.
Sí, sí.
Començarem precisament per aquí, perquè fa ben poc, no sé si va ser Josef Asram, fa molt poc aquest inversor tan conegut que apareix molt als mitjans de comunicació, deia que ara és un bon moment per fer-se autònom i que molt probablement bona part d'aquesta xifra d'atur que hi ha ara, si no bona part, com a mínim un percentatge, es reduirà per totes aquelles persones que emprendran una aventura en solitari en el marc d'una empresa, d'un autònom. Ho creu això?
No.
Per què?
Rotundament no.
Més aviat creus el contrari, em sembla.
No, a veure, jo crec que el primer que necessites és, per exemple, els altres dos persones que tenim aquí són gent que tenen una experiència, saben que si es fiquen, per exemple, en un negoci, doncs ja parteixen d'aquesta experiència i la poden fer servir en el seu negoci, a la seva aventura. Vale? El primer que has de tenir és un puesto dins dels negocis, com si diguéssim, on et trobis bé i vegis que et pots desenvolupar. I llavors igual sí que pots mirar de fer l'aventura si ho tens molt clar. Si no tens clar de que et pots passar el primer any, com si diguéssim, amb recursos propis, sense necessitat de parlar amb el banc ni res per l'estil, millor no fiquis. No, així és directament.
Sí?
Perquè el que t'estan fent és una trampa. O sigui, t'estan traient, com si diguéssim, de la llista.
Tornem a repetir la frase, eh? Si un no es pot plantejar el primer any sense necessitat de recórrer al banc... que no s'ho plantegi.
Perdona, ni al banc, ni a...
Digue-li el que vulguis.
No, ni a recursos que tu tinguis guardats com si diguéssim per la teva jubilació.
Ni a la Guardiola, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, aquell...
O sigui, allò que dius, això no es pot tocar. Doncs si un... D'acord. Si un no ho planteja així...
Capital de trabajo.
¿Cómo has dicho eso?
Capital de trabajo. Uno tiene que tener un capital de trabajo para poder afrontar el primer año.
D'acord.
I ara, normalment començaràs en petit. Vale? Nosaltres vam començar el 91, mm-hmm. Pues clar, era molt petitets, érem la meva dona i jo. La meva dona sola, jo estava treballant en una empresa fora i vaig dir, tu tira per aquí. Perquè
I depèn de com ho veiem.
Clar, doncs teníem un projecte que era molt rentable, on només ficàvem a l'obra, i resulta que clar, l'estava fent jo amb la meva dona, o sigui, el fèiem els dos, es facturava a través de l'empresa, i resulta que d'alguna manera teníem el matalàs de que si passava alguna cosa podíem recórrer el que jo estava guanyant per l'altre cantó.
Està llavors,
quan ja veus que
en el pitjor dels casos, vaja.
Clar, quan veus que jo ja està tirant en marxa, llavors dius, mira, obrim la botiga d'informàtica, obrim tal. No, ja és com si diguéssim amb els diners que surten del propi treball. El tema que hi ha és que, clar, és molt fàcil per a l'administració, pels polítics o per qui sigui, de dir-te, mira, fes-te autònom, vale? Et deixem de comptar dintre de la gent dels aturats i tot el rotllo, arrisca't, perquè saps que llavors la teva qualitat de vida passa de ser una qualitat de vida de treballador, 8 hores vale? Amb unes pagues que si estàs malalt pues tens una cobertura.
Assenteixen la resta de convidats, eh?
Sí, sí, no.
No, no, ho dic pares... perquè, per aquells que no, vale, que no ho veuen.
Passes a tenir tot el risc a càrrec teu,
sí, sí,
a haver de superar els mesos amb el teu esforç, i llavors pot ser que fiquis 25 hores diàries. O sigui, és allò que dius, però com més estic fent dues coses en una hora, no? I resulta que és que ja no sé de... I llavors què passa? Que realment les teves hores l'estàs prostituint a un preu... No, prostituint no, perquè es cobra bé. Em refereixo que l'estàs deixant a un preu molt més baix
De l'estipulat.
De l'estipulat, mm-hmm, i del normal. I això, bueno, qualsevol que treballi per ella sap el que és. Llavors no... Ja hem pensat temps bastant dolços, que realment, o sigui, la teva dedicació igual no havia de ser
tan absoluta,
però clar, quan hi ha crisi, si no vols fer retalls, nosaltres, per exemple, hem mirat de no treure ningú de l'empresa, i llavors, clar, tots els esforços que fas de mirar, pues, això és a base de ficar més hores tu als socis, o sigui, en comptes de dedicar-li les 8 hores que estaves disposat a dedicar-li abans, o si podien ser 7, les coses com són, algun divendres, algun dimecres, anar a esquiar o que sigui, ara ja no pots fer-ho, vale? I has de treballar pues, més hores, més dies i ficar el que no es pot dir. O sigui, arriba un moment que clar, has de suplir la gent quan té les seves vacances, i has de fer esforços per tot arreu.
I suposo que arriba un moment que hi ha aquell punt d'inflexió que difícilment es pot fer marxa enrere quan es travessa una determinada edat, no? I pensar, ara em tornaré a incorporar al món laboral, si és que això ja no em resulta.
Això ja sabeu tots com va.
Ja sabeu tots com va.
Ha de passar, bueno, jo soc físic, m'havien ofert, en el tema d'automoció, per exemple, m'havien ofert, jo ja estava treballant amb automoció, amb centrals nuclears i coses d'aquestes, doncs m'havien ofert direcció de departaments i tal, fa uns anys. Mm-hmm. Ara és allò que dius, hola, que ara sí que m'interessa. I em diuen, mira, és que nosaltres ara hem passat a una inactivitat tan gran que ja no tenim ni per la gent que està treballant amb nosaltres i estem pensant de fer-ho, si llençar gent al carrer i tal. I ara han desaparegut molts sectors, per exemple, han desaparegut quasi tot el que era en el Vallès, ja havia estat treballant a Ficosa. Ficosa té uns problemes impressionants, sembla que és...
Components automòbil era, no?
Sí, sí, bueno, sí, feien de tot, o sigui, podien fer quasi tot el cotxe. Més, t'anaves a Alemanya, et trobaves allà a la sala d'espera de...
I hi havia un senyor de...
No. Yeah. T'anaves a la sala d'espera, per exemple, de la BMW o de la Audi, no? I et trobaves amb el del costat, que era de Valeo, venia de Sant Cugat, l'altre venia de Ficosa...
És a dir, tots venien d'aquí.
Sí, de Cardedeu. Et trobaves amb un altre de Ficosa, també, que venia d'una altra planta, que venia de Sant Rubí. I després et trobaves allà, sí que podies parlar en català, de 10 persones que n'hi havien allà esperant, igual 6 eren catalans o 7, vale? Ara si va segurament no hi ha cap. És molt greu, eh? Uh-huh. Has de pensar que tots els moldistes, per exemple, s'han anat a la Xina. O sigui, no...
En canvi, això no deu passar en el sector del turisme, no?
No, el turisme encara està funcionant molt bé, eh? I tenim que lançar també un missatge optimista de que hi ha una mica de sensació de pànic general i hi ha molta gent també treballant. I encara és important el sortir, el prendre una copa, una tapa, sortir, agafar un nou ordenador o qualsevol cos para dinar amisar una mica, porque si no al final es una cuestión de psicosis y miedo y oye, ahora hay muchas oportunidades también.
Pero en sembla, Alejandro, que ara us faran un contrapeso que veu.
No és això, és que a veure, el turisme, o sigui, jo crec que, per exemple, la Sitges hauria d'aprofitar molt el que és el turisme, perquè és difícilment deslocalitzable.
Però sí, ha sofrit una transformació molt gran, i en els últims 5-6 anys el món del turisme ha sabut adaptar-se. El canvi tecnològic dels últims 4 anys ha habido a moltes empreses turístiques que les ha cogido i no han sabut adaptar-se, però ha habido altres que sí. El turista de 3 setmanes en un establecimiento ja no existe. Ara són 3-4 dies, 5, i entonces hemos tenido que aprender a desarrollar nuevas técnicas de venta para saber cubrir los huecos que van dejando unos con otros.
Pero también tienes que pensar que hay un turismo circunstancial. O sea, yo antes me podía permitirme ir un fin de semana de 3 días a Sevilla si me encontraba un vuelo por 2 euros, ¿vale? En cuanto Sevilla deje de dar las ayudas porque no tenga ayudas europeas para, ¿entiendes? O Girona no quiera pagar a Ryanair para que vayan ahí a comprar tabaco los ingleses.
A 2 euros.
Y además, ¿qué pasa? Que ya has de pagar el combustible de l'avió al preu que té, has de pagar les tasses aeroportuàries al preu que tenen, i és impossible fer aquest turisme de 2 dies o 3 dies, ¿vale? I llavors, l'únic que, de totes maneres, a veure, el que és difícil que ens treguin, per exemple, que a Sitges, és la qualitat de vida...
El sol i la platja.
Si no ens anem tots al...
No, i el buen espíritu. de la ciutat i la oferta cultural,
i
la oferta gastronòmica, i el sector comercial que ha, i el bon ambient, és dir, és un sitio molt maco. Jo he viatjat molt i Sitges.
Sí, sí. Per això tu pots anar, per exemple, al passeig de Cans, a la Croisset. No me'l comparis amb el de Sitges. Però tranquil·lament, no me'l comparis amb el de Sitges.
Perquè és millor el de Sitges,
clar. Molt millor. No, no, però molt millor. O sigui, a veure, jo no sé si t'has passejat per allà, la sensació que et dona i tot el rotllo, és que no té res a veure, ¿vale? Allà sí han deixat aparcar al costat tres o quatre vaixells grans i tal, bueno, és igual, més hortera. A veure si entens. No, hem de mantenir el que tenim i que funciona, ¿vale? I, per exemple, el turisme és una cosa que s'ha de mantenir. I tot el que és fer felicitat a la gent, o sigui, el que puguis prendre't un vermut al carrer, tot això s'ha de fomentar, ¿vale? I si ara tira el turisme, aprofitem el turisme. Vale? L'únic que nosaltres, per exemple, ara estem pot vincular amb el turisme, perquè abans teníem molts clients d'hostaleria, però el problema és que va arribar un moment que van començar a pagar molt malament, amb molt retard. I allò que dius, bueno, pues ahora lo siento, pero no podremos trabajar con vosotros. I ara aniries allà i diries, hola!
Tornem-hi.
Recordeu de mi?
No, de totes maneres et dic una cosa. Si n'hi ha problemes de... Nosaltres hem d'anar d'una manera molt curosa. O sigui, amb aquell que té retards de pagament, no pots vendre-li. Perquè si en tinc de ficar més finançament per part del banc i és que és molt difícil ara trobar algú que entens que puguis...
Suposo que aquesta s'empara una diferència amb un hotel on no surt sense pagar.
Però hi ha molta gent que viene amb paquets que lo han pagat al tour operador internacional i el tour operador lo paga després, 60 o 120 dies. És dir, una qüestió és el tema de liquidez, que tothom està petint molt para cobrar i para pagar. I lo que està clar és que quan no se paga és perquè no s'ha cobrado. Y entonces también hay unas despesas que son inalterables, que son del Estado, de Hacienda, de Seguridad Social, de impostos, de personal, que son los primeros. Y después
se
parla una mica amb el proveedor y se negocia, y al final si hay un compromiso de pagamento y tú garantizas que se va a pagar y ellos lo saben.
¿Se han hagut de baixar molt els preus?
Una mica.
Una mica és molta mica?
Una mica és depèn, perquè hi ha moments que encara lo podes pujar una mica més, però després sí que notem que el servei addicional de l'hotel, que és la restauració, les comides, bebides o servicis addicionals, han baixat una mica. És a dir, si abans una persona o una parella estava 4-5 dies i també 3 vegades anava a l'espa de l'hotel, pues ara va una solament o no va.
Va a prendre banys de mar i ja està.
Encara surt perquè hi ha la necessitat psicològica de dir que has viatjat i que has sortit de vacances, perquè si no en societat també és una mica dolorós el dir que t'has quedat en casa sin fer res, però després quan surtis una amanida para compartir i després solament en un platet de pasta ja està bé, i després agafen tot el pan, no?
D'acord, hi ha un punt de convenció social aquí, has sortit, poder dir que no t'has quedat a casa, poder dir...
Exactament, sí que lo ha. El turismo forma parte ya de la vida social y una mica del estatus, ¿no?
Sí, pero el gasto medio de cada turista ha bajado muchísimo.
Y sobre todo en el área de servicios adicionales de bares y restauración, aunque hay uno que está pujant, que es el sector de tapas, es decir, hay molta gent cambia el sentarse a una taula y saber que va a gastar una espesa de 40 o 45 euros por persona, y ahora con 20 o 15 por persona en tapas lo hace y se divide divierte y bueno, va tirant endavant. Uh-huh.
Quan l'Oliver estava al Nashville o a la Florida, un menú que podia valer
60, 120 euros. El de la Florida era el que más caro que teníamos en la degustación, que era de 120 euros. Teníamos, por ejemplo, el Royal Beluga, el caviar, y me acuerdo que Mariah Carey lo pidió y me parece que eran 40 o 50 gramos y valía, no sé, 180 euros. Y era todo en la cocina, pues, poniéndoselo perfecto. Ajá,
en línea.
Exacto, sí. Una pelotita detrás de la otra.
Diseño, ¿no?
Haciendo el nombre, ¿no?
Ara dir-ho fa... Y un dolor de consciència, dir-ho.
Sí, bueno, pero es que...
Pero no sé la vida es así,
Es que la gente
No, porque el mercat se está polarizando. Es decir, la clase mitja es la que está sufriendo. Y abans había molta clase mitja que un cap al mes...
Que es podía permetre.
Anar, y fer un capricho o algo.
Bé, però, o Beluga segurament no, però...
No, però anava en la misma taula y 120 euros una nit de un aniversari, un cumpleaños...
Se lo permitían.
Y en vez de tomar el mejor champán, pues tomaban un cava o lo que fue, veure a altre preu. Mm-hmm. Però ara encara hi ha moltes destinacions de gran lux on
encara deixen que se'ls gasta
3.000, 4.000 euros en una nit en una habitació la paguen, i ampolles de vi de 200, 300 euros també. I si nosaltres lo comparem amb el mundo subdesarrollado i deia a una família en Bolívia o en algunes altres destinacions de Sud-àfrica o Oriente Medio que estan petint molt, que en un sopar de Nadal nos hemos gastado 60 euros, mm-hmm. que és una cosa molt natural, para ellos també és una
qüestió. És una qüestió de consciència.
De decir, és que nosaltres amb 60 euros estamos,
ho hem de fer
un mes.
No, lo que yo creo también es que es por lo menos lo que yo estoy haciendo en mi negocio es internalizarme un poquitito, es decir, buscar los clientes fuera, en destino. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la página web del antiguo propietario estaba en castellano y en catalán solamente. Uh-huh. Y ahora lo estoy haciendo yo en francés y en inglés también. También creo que hay un nicho de negocio en los rusos. Uh-huh. Creo que lo que hay que hacer un poco es si no están aquí, ve a buscarlos al origen.
Els russos ens salvaran.
Exacto, por ejemplo, mi servicio que es
aquí tothom diu que sí. Que tenen, és veritat que tenen tants diners els russos? Com van pel món?
Sí, tiene una cosa los rusos es que les gusta gastar dinero.
No, i que hay molt.
Oi, escolta, quina manera de dir les coses.
No, sí,
els agrada gastar diners.
Sí, sí, y aparte también tienen un concepto de que les gusta lo mejor. Entonces, ellos saben que lo mejor es lo más caro. Lo importante,
bueno,
es...
ellos saben, se creen.
No, sí, pero sí. Yo tengo una historia de estaban en un buen restaurante aquí en Sitges y pidieron la mejor botella de vino y querían Coca-Cola para hacer un calimocho. Pero resulta que la otra persona, el camarero, un amigo mío, sí. me dijo, ¿pero cómo le vas a mezclar? Y dijo, no, es que yo quiero el mejor vino y me gusta Coca-Cola.
Con la mejor Coca-Cola.
Con la mejor Coca-Cola. La más fría. No, entonces tienen este tipo de cosas que son, puede llegar a ser un poco extraño, pero
más que un poco extraño.
Bueno, igual es que no tienen complejas, ¿eh?
No, complejas, vaya. Algú dirá que ni escrúpols per fer aquestes coses. Sí. Però passa això, i per tant els russos continuen sent un col·lectiu o un nínxol de mercat.
Lo importante de los rusos, por lo menos que los que van venir, es que dale buen producto. Dale un buen servicio, un buen producto. Si hay que cobrar, ellos lo pagan. Pero es importante que sean personas profesionales, que hablen idiomas, que siempre sonrían. Creo que aquí lo que pasa un poco, y ahora con esta crisis, es que en el sector de hostelería está entrando gente que no era profesional. Gente que eran de otros sectores.
Me pensaba que ibas a decir gente que no sonríe.
No.
Porque ahora en general no se sonríe más, ¿eh?
Pero... Sí. Pero es que el ser profesional, si te gusta tu trabajo y si realmente lo tienes de vocación, aunque tengas mal día en casa, vas a sonreír. Yeah. Porque sabes perfectamente que si ese cliente está contento, al final te va a dejar una propina.
Però suposo que l'Oliver sap, com moltes persones del sector de l'hostaleria, que aquest ha estat un equilibri difícil entre un bon professional, el sou que cobra un bon professional, les hores que pot dedicar un bon professional, els caps de setmana d'un bon professional.
Es que el problema es que ahora, como el mercado de hostelería está como está, con los precios que los sueldos que pagan, las horas que hay que hacer, los descansos que son la mitad, la gente, que los profesionales como nosotros, nos buscamos la vía por otra parte. Entonces, esos puestos que nosotros utilizamos, ahora lo están utilizando gente que no está tan capacitada. Uh-huh. Por lo tanto, está dispuesto a tener esas condiciones, pero no van a dar el servicio que lo hace una persona con motivación.
D'acord, una qüestió a partir d'aquí. Això d'anar a cercar el client a destinació, com es fa? Perquè, és clar, suposo que algú s'ha de posar en contacte o t'has de posar en contacte amb algú que representi una porta que pugui haver.
Associar-se a
l'ADEC,
participar en, per exemple, en Barcelona Turisme. Estuve yo en Londres para las Olimpiadas, fui a la embajada, tienen un departamento de comercialización que, si tú vienes de parte del Convention Bureau de Barcelona, tienes entrada. Hay que juntarse, hay que hacer networking con las demás empresas y ir afuera a buscar clientes. Solo es imposible.
Y tener vida privada,
Y tener vida privada. és una combinació difícil.
Això en el món de l'informàtica és més difícil de fer.
Perquè, també tenim clients russos, per un
també tu. També tenim clients russos, sí.
Home, a veure...
Què volen els russos, també? El millor ordinador?
Quins russos? Els que arriben aquí.
Els que arriben aquí.
Ah, vale. Que és aquest tant percent molt petitet que realment tenen un poder adquisitiu gran.
I què volen? Vale.
Pues sí, volen un bon servei. Sí, sí. Però tenen bones cases i, bueno, ja quan entres allà dius, bueno, esto ja és... L'únic que, el que m'he quedat jo una mica flipant és que no sempre la russa és com jo la tenia imaginada. O sigui, jo m'imaginava una noia jo molt espavarant i n'hi ha vegades que no és tan així. Dius, també hi ha amor a Rússia. Bueno, què estan dient?
El client rus.
Quan és una empresa petita, per exemple, el fet d'esterilitzar, o sigui, de vendre a l'estranger i tal, és una mica més difícil, perquè tens molta més competència i coses d'aquestes. Sí que pots aprofitar-te de la gent que ja estan aquí. No? Per exemple, vosaltres amb l'hotel Antemare, tu pots captar un client que estigui pues, a Anglaterra i que vulgui venir a Sitges. I tu igual. O sigui, sí. Nosaltres és una mica més difícil, perquè la targeta de memòria la trobarà allà al costat.
Llavors, és el servei. I el mateix model d'ordinador.
Sí, però també hem de sobreviure. O sigui, el comerç aquí petit i tot això també ha de sobreviure. I aquí hi ha una cosa i és la següent. Ens han de donar l'oportunitat de poder passar a preu. Perquè a vegades tu abans, o sigui, nosaltres per exemple abans de ficar un preu, mirem quin preu té el Miro, el MediaMarket, el Milar, tot Cristo, i mirem de si el tenen a 10, nosaltres el fiquem a 9,99, perquè no som tontos, perquè si no no venem un torrao, vale? L'únic que clar, si ara resulta que clar, el shopping és una cosa molt divertida, te'n vas amb els crios, el deixes amb el centre comercial, no et molesten, vale? Que vagin per allà a comprar el que sigui, saps que en un sol puesto pues, agafes i compres totes les coses, no tens temps, torna, i a mi em fa un mal de cap impressionant quan vaig a vostè d'aquest. Tot el diners que deixes allà normalment ja se'n van directament a la SICAP corresponent o se'n van directament fora del territori, no torna res. Vale? Quan gastes aquí dintre, clar, home, si te'n vas a la granja o te'n vas a on sigui, tens el cafè, te'n vas al Roi, vale? Són diners que d'alguna manera queden per aquí. Jo no sé si aquesta gent poden evadir alguna cosa de diners, d'impostos i tot això, però sempre es queda més diners dintre del poble i així, i és una cosa molt important mirar quin és el retorn que tens de la despesa que fas.
Suposo que és un problema, però, tenir la consciència sempre present d'això quan es va comprar, no?
Bueno, és que la gent a vegades jo crec que ho fa una mica com a esport. O sigui, abans tenies el cotxe per anar a passar-t'ho bé, anaves a Sant Miquel del Fai a les 10 i anaves a fer excursions. Jo me'n recordo de mon pare quan érem petitets, després que anàvem al 4-4, anàvem por ahí, i ara resulta que no, el que fas és agafar el cotxe, te'n passar al campo, pares allà, te'n vas als 4 o 5 puestos a comprar el que sigui i tornes. Això no és t'has fet una despesa de vehicle, tens una sèrie de... moltes vegades has pagat aparcament en zona blava.
Home, d'alguna manera hem associat el lleure al consum, qüestió que molts els hi deu agradar, el que passa és que un tipus de consum que no és el consum tradicional, per dir-ho així, que
tenia, ara trobes, no? Per exemple, jo a Alemanya, jo m'he trobat a França, per exemple, a puestos aquí molt a prop a Tarascon, per exemple, totes les botigues que hi havia han desaparegut.
Les botigues petites, vols dir?
Les petites, les del poble. I ara m'he trobat, per exemple, a Alemanya que està passant al revés.
Que estan creixent les botigues petites?
Sí, i és perquè n'hi ha, per exemple, s'ha fet el tema del consum de proximitat. O sigui, el...
Kilòmetre zero.
Sí, estan ficant a l'estrès que té en quilòmetres, per exemple, un...
Sí, sí, haver d'anar
amunt i avall. No, no, posen la pera i posa estrès, 450 quilòmetres, i dius, hosti, està molt estressada, està... Una papaya, i bueno, aquella no la deixis ja, la pobra, perquè...
D'acord.
Vale? Igual que això han fet
amb més... altres productes, amb altres tipus de productes.
Sí, i la gent està molt conscienciada a l'hora de... Estan tornant a créixer les... el comerç de proximitat, perquè han trobat coses, per exemple, que la gent no necessita tampoc comprar 80 litros de llet, i després resulta que es posa gras, o sigui, que pots comprar menys i comprar més fresc. Clar. Sí, és que han passat... aquesta gent fa 20 anys, fa 30 anys, vale? Els hi portàvem la llet amb una lletera i tenien allà ficat el pot de vidre, li canviaven un per l'altre i li ficaven llet fresca. Resulta que han passat a la trampa que han seguit, pues, els francesos, tota aquesta gent de la gran superfície, d'anar al puesto de torn i comprar en tetabric. I s'han donat compte que podien tornar una mica al d'abans, és més sostenible.
Renuncien a la comoditat tampoc.
Tota la fricció... El dinero se queda en la localidad.
Mira, el nivell de residus que fa una casa allà, has de pensar que és quasi el 2% del que fa una casa aquí. Això és molt bèstia. Vale? Però és que tu tens un envàs de llet o el que sigui, i has de tornar-lo, perquè si no resulta que te'n cobra una cosa que és el found, saps allò del casco que teníem abans?
Quan nosaltres érem petits. Sí.
Pues més o menys.
Amb l'aigua, amb la llet, Pepsi... Amb la...
Tu mires quan paguem aquí a Sitges a les escombraries, clar, amb el que llancem a l'escombraria normal. Si això ho assumeix el que ha guanyat diners amb allò, que és a l'establiment que tu ha venut...
Doncs...
Vale? Pues resulta que ja no has de pagar tant d'escombraries. Vale? I com això tot. Vale? A part d'això, els ajuntaments et publiquen quan han guanyat amb la venda del paper que t'han recollit. Llavors, la gent ja no llença el paper per ecologia, sinó perquè sap que després li diuen...
Perquè sap que hi ha un retorn, clar, de tot això.
El servei teu de escombraries és de tant, més un tant per cent per l'administració de l'Ajuntament. Mm-hmm. Vale? Si resulta que hem recuperat diners de la venda de paper, t'ho baixem, si no, vale? I tot això fa que un senti més del poble, senti més integrat dintre la societat seva, conegui més amb el veí de...
amb el que fa, amb el que ven, etcètera, etcètera.
I resulta que clar, s'ha tornat a fer la societat de poble, el consum local i una miqueta més el tema aquest. I quan vas a un altre lloc és per conèixer l'altra societat, viatges igual, fas consum d'hostaleria i tot això, però el consum local s'està fent.
No sabem si després d'això quines expectatives de Nadal tens.
De Nadal? No tinc ni idea, perquè abans podies fer unes previsions i això anava molt bé perquè sabia si havies d'agafar una persona més. Abans normalment inclús contactàvem algú perquè nosaltres quan va començar a fer el parc de Nadal, vale? Vam ficar internet fa molts anys, el primer parc de Nadal ja vam ficar internet nosaltres, que encara no tenia ni el ROI. Has de pensar que llavors agafàvem una persona de monitora perquè ajudés els nens, els ficava allà, jugàvem, ficàvem jocs, ficàvem una PlayStation, ficàvem coses perquè no sé per què s'ho passessin bé. Ara ja no podem fer coses d'aquestes a càrrec nostre, perquè seria impossible, no podem fer la despesa aquesta. Però a part d'això, després igual va bé.
Però d'entrada...
Ens és impossible fer una previsió, perquè no hi ha una linealitat ni una corba que sabies que segueix la d'any anterior.
Aquests dies seran bons, no hi ha manera. No,
si nosaltres venem, per exemple, jo em vaig anar aquests 4 dies em vaig anar de pont i resulta que la botiga que es va quedar oberta va vendre un mogollon. I altres vegades que resulta que no preveus ventes i es fan, i quan preveus ventes no es fan ni...
D'acord. És a dir, una època d'incertesa.
Efectivament. I això és el pitjor, perquè és el que no et preveu agafar més recursos. I has de pensar el següent.
Jo suposo que el que angoixa més, també.
Quan s'acabi la crisi, no esperis que, per exemple, es comenci a contractar gent de cop i volta.
¿Cuándo?
No, és que tampoc
sabem. Sí.
Però quan s'acabi... Jo
algun dia s'acabarà.
No, jo soc molt optimista. Jo penso que l'any que ve han d'haver-hi molts canvis. Els canvis per molts motius que ara seria molt llarg d'explicar, però hi ha tot el tema...
Si passam el 21 de diciembre.
Ni el tema de la Merkel, per exemple, que està fent un relleu allà a Alemanya, i llavors, si, com n'hi ha eleccions, a veure per on respira, segurament farà canvis ella mateixa, vale? I a part d'això, resulta que n'hi haurà més canvis en el... Ara veurem a veure què passa amb el tema del Berlusconi, que li planta cara a tota la política que està fent de només retallada, vale? Però jo crec que és un tema de filosofia, amb el qual ara seria molt llarg d'explicar, però la Merkel és física, i jo crec que una de les coses que volia fer era aturar l'economia, no per motius econòmics, sinó per al tema de que no era sostenible el tema del consum que l'estava portant fins ara. I
això ho diu un físic també, eh?
Bueno, no, però refereixo que seria molt llarg d'explicar.
Sí. Llavors, però que canviaran coses l'any que ve.
Jo crec
i que ha de canviar
sí.
un model.
Jo crec que sí.
De canviar un model. Expectatives per Nadal, Alejandro.
Molt bones expectatives.
Hombre.
Per Nadal, molt bones, sí. El Nadal és un temps d'alegria, d'estar en família, de cantar villancicos, de sortir, i segur que tothom comprarà coses en les botigues, i segur que tothom farà regalos a sus familiaris, i segur que tothom farà un esforç per estar en alegria. Al final, el dia 21 de desembre probablement no s'acabarà el món, doncs ja hi ha motius d'estar contents. La noche de Cap d'Any serà una noche plena de gent, jo estic segur que en tots els hotels de Sitges funcionaran molt bé, s'estan haciendo fiestas molt atractives, dinàmiques, con unos preus molt macos, i empaquetats, don tu puedes dormir en el hotel y al día siguiente no tienes que madrugar, tomas el desayuno y celebras el año nuevo, con lo cual será un buen tiempo. Y también, como el modelo económico está cambiando, molta gent surtirá en San Esteve y en Nadal para dinar y sopar fuera de casa, porque por los preus es molt agradable quitarte toda la faena
de
casa,
la cuina y de tot
de la cuina y de estar. Y también molta gent va a surtir a esquiar, doncs yo estoy seguro que van a ser unos dies molt bons de treball, de bon temps i d'alegria i d'estar
en família. Si ho sé, deixo el seu missatge pel final.
Sí, no, està clar.
Oliver, expectatives per Nadal.
Bueno, sí, yo también concuerdo.
Sí?
Sí, yo creo
que... Hay que sortir, clar que sí.
Lo que es verdad es que cada vez las reservas se hacen con menos anticipación. Entonces, en mi caso, mi negocio siempre son cosas concertadas que las hacemos con un mes, dos meses, inclusive tengo propuestas para octubre del 2013, es decir, para 10 meses más. Cuando son empresas grandes, pero la empresa es el consumidor del pueblo, el de a pie, sí que hace reservas más
inmediatas,
¿no? Más inmediata. Entonces, sí que, y también lo que dices es que es verdad que mucha gente que tal vez ha trabajado este año mucho, tal vez no ha tenido el día de Navidad,
¿son reserva?
Exacto, vale, sí, ahora sí que sí. Ahora tengo varios pedidos de gente que dice, mira, no quiero comer, quiero cenar en casa, pero no quiero cocinar porque estoy cansado. Entonces me están pidiendo, estoy haciendo un producto de hacer una cena de Navidad para llevar. Uh-huh. Entonces creo que, y es a un muy buen precio, que creo que al final por ahí hay que adaptarse y ofrecer cosas que es lo que quieren.
Entonces a ver si eso es así, son las 11. Miriam, gracias.
Gràcies a vosaltres.
Només us diem www.avec.cat.
902-106-700.
Veus, ja està. Bones festes també per la gent de l'Avec.
Molt bones festes,
ens veiem després de festes.
Exacte.
Una vegada més encara en el 2013. Gràcies a tots tres. Moltes també. Gràcies. Bones festes. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.